tal? Molt bona tarda, passen 4 minuts de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, un dimecres més tertuliejant, llançant les pilotes fora, avui en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tenim el Juanjo...
Cap fora, eh?
Fora, eh? A l'exili, eh?
Sí, està a l'exili, està a l'exili. I està dies, no? Perquè fins i tot
sí,
ho menja, no?
No el tindrem, crec, a veure, avui... ni dimecres de la setmana que ve. Sembla que ens va dir que també es demanava festa.
Déu-n'hi-do.
En fi. I també ens acompanya aquesta tarda en Ramon Filella. Ell ja ha vingut diverses vegades aquí a Ràdio Maricel. Com saben, és el nostre company de Penedès Televisió. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ara comentàvem i li preguntàvem, vaja, al Ramon, aquesta derrota sorprenent del Calaf.
Sorprenent. Derrota del Calaf i sorprenent, fins i tot per nosaltres, victòria de la Granada.
De la
ens
Granada.
Alegrem molt, perquè jo... Més, jo Partico Vermell és un club que estimo, és un gent molt modesta que fa molt bé la feina, però realment aquesta vegada sí que no esperàvem la victòria, a més portaven una molt mala ratxa, però el futbol és així, no?
Lliga això que dius, perquè clar, veiem a la Granada al quart lloc per la cua, és a dir,
està
en una situació...
El president plega a final de temporada, s'acaba el mandat i no renova... Segurament l'entrenador tampoc seguirà, és un entrenador de circumstàncies, la plantilla està així i així, tenen moltes baixes, tenen molts problemes. Realment la Granada feia anys que no passava tan malament i aquest any s'està trobant en una circumstància poc habitual per ells, i això també fa que a vegades aquests equips que no hi estan tan acostumats són els que acabin patint més.
I allò que sovint has dit, Ramon, el fet de que la Granada sempre ha estat allò... Bé, un club mitja taula...
Sí, és un equip normalment mitja taula. Ara aquestes èpoques ja començava a pensar en la Copa, que era el seu gran objectiu,
sí.
L'any passat la va guanyar. Però aquest any, esclar, es troba aquí i sobretot si diumenge arriba a perdre, doncs hauria tingut un problema. Però s'han tret aquesta victòria de la màniga, que jo crec que per la seva moral anirà molt bé. De passada ajuden els Sitges, no?
Sí, més tenint en compte que entre el quart i el tercer per la cua, que és el Castellví, hi ha una diferència de 8 punts, per tant... Com deies...
Jo crec que Fàtima...
Sí.
Ja vaig donar per
Fàtima.
Desaparegut l'última vegada que vaig venir i els números m'estan donant marró. Castellví jo veig malament, a més a nivell intern les coses no van bé. I el dubte que tinc és el Riu de Villes, que està invertint diners, que ha fitxat jugadors, que des que hi ha aquest últim entrenador els números no són dolents, ha guanyat 2 partits i n'ha empatat 3, però esclar, és que venen de tant avall... Que, clar,
potser no arriben a temps.
Potser no arriben a temps perquè necessites tu guanyar, cosa que no és fàcil, però també és que els de davant perdin i aquesta setmana ha passat just al contrari. Guanya tothom. Per tant, i 8 punts són 8 punts, tu n'has fet 13 amb tota la lliga i n'has de remuntar 8 amb 10 partits. Matemàticament no és fàcil.
Riu de Villes, Castellví, la Granada, el Molanta aquí també intentant sortir d'aquesta zona perillosa. El Penedès no està massa fi, eh?
No, aquest
que
any...
diem.
Aquest any ho veiem a venir.
Sí?
A principi de temporada, no, les plantilles segurament no, molts equips no van fer les coses bé, tampoc hi ha hagut molta paciència amb els entrenadors, de fet, pràcticament, excepte la Martinenca, tots els altres han canviat una, dues, tres vegades d'entrenadors, com el Molanta, i ja es veia venir, passa que potser tan malament, jo tampoc m'ho creia, i també esperava que algú tingués opció a dalt, però la veritat és que... Res de res.
La Martinenca, sens dubte, és l'excepció que confirma la regla. Evidentment, la Martinenca, que és per ser el proper rival del Sitges, ara comentarem 4 dades que cal tenir en compte per entendre doncs, aquesta trajectòria. No sé si dir sorprenent, Ramon, d'entrada, tenint en compte que és un equip que ve de la quarta, que això de vegades passa, no? Que...
Va ser una dinàmica positiva, sí, la moral és molt important en l'esport.
S'adapten molt bé a les noves categories.
Van amb un grup, són els mateixos que ja jugaven l'any passat.
És un bloc.
És un bloc, que es coneixen molt, és això, van amb la dinàmica positiva d'haver pujat l'any passat. I clar, jo crec que tots els equips del primer any, normalment l'any més complicat és el segon.
És el segon, estic d'acord. Uh-huh.
I ells els hi ha sortit tot bé, i han fet la lliga, és molt més de del que esperaven. I ara estan, jo crec que disfrutant. És un equip que feia 30 anys que no estava en aquesta categoria,
sí.
I ara estan disfrutant, evidentment. Són més perillosos perquè disfruten,
sí.
Que per una altra cosa.
Clar, clar, perquè lo tenen, sí, tot fet, tenen molt a guanyar i poc a perdre.
Sí.
A més, és un equip que sap treballar, perquè
sí.
Fins que no han vist que podien pujar i fer un bon campionat, no han pujat, perquè han fet temporades molt bones.
Sí, van estar,
però molt bones, sempre s'han mantingut per allà al mig, treballant, lluitant, sempre han treballat molt les plantilles.
Sí,
tenen
gent de casa,
sí.
I
sí.
Fitxatges interessants de Vilafranca, i sí. Això, el seu camp és molt petitó,
sí.
El tenen molt
apamat,
uh-huh. I aquest any jo crec que és això, la dinàmica positiva, mantenir un bloc, i els resultats han sortit, i per tant ara el futbol és fàcil, no? Quan les coses van bé tot és molt fàcil.
Mm-hmm. I ara gespa, jo l'havia conegut de terra.
Sí, gespa des de fa uns quants anys.
Jo l'havia conegut de terra,
petitó, sí, però, bueno,
és com un parc, eh?
És com un parc, sí.
Sí, sí, és com un parc, entres allà i
No tens problemes per aparcar, estàs tranquil, és un bon lloc per anar a jugar, a mi m'agrada.
Bé, doncs veurem què passa aquest diumenge, perquè el Sitges hi anirà a jugar, Toni.
Sí, sí. I a més el Sitges, això ho dic jo, té prohibit perdre. Ni empatar, té que guanyar els 3 punts. Perquè, a més, aquesta jornada és una jornada trampa, també, perquè no trampa, trampa i no. El Sitges té que guanyar la Martinenca, però és que cal Martorell, que és l'equip que tots és l'equip referència, és l'equip que està de tapat però referència.
Estem parlant sovint de Montserrat Igualada,
de Calaf,
però bé, com ens ha recordat alguna vegada el Manel Rodríguez i l'altre dia parlant també amb el seu ajudant, amb el Carles Martínez, que no estem parlant del Martorell, i que és un equip que últimament està en un gran moment.
I el Martorell rep a l'Olivella,
ha marcat 13 gols en dues jornades, li va fer 7 al Piera, que a mi aquest resultat em va sorprendre moltíssim, perquè no considero, repeteixo, el Piera un equip per encaixar 7 gols, almenys el que va jugar aquí a Aiguadols el dia que va jugar amb els Sitges.
Algú l'ha passat, ha perdut 2 partits consecutius.
Sí, també és una mica Dragon Khan, va començar molt malament, tot un plegat va començar a guanyar partits i ara sembla que torna a anar cap avall, va perdre 7-0, 0-1 amb la noia l'altre dia, sembla que ara torna a anar cap avall, un equip també un peu irregular, que jo crec que també ha fet la Lliga i ara és possible més fàcil, sigui més fàcil guanyar-lo que no fa pas un mes.
Clar, és que me sorprèn el marcador aquest amb la noia,
sí.
Perquè home, un equip que és capaç de guanyar el camp del Montserrat Igualada, que ha estat el Piera el que ha sigut capaç de guanyar el campió al camp del Montserrat Igualada, que perdi amb la noia. Sí que la noia ha anat de menys a més, però no tant.
Potser és una miqueta el que diu el Ramon, no? El fet de que ja et veus una miqueta allò...
Sí, però clar, no pots refiar-se tampoc.
No, evidentment, no. Estàs amb 34 punts, que són els que té el Piera en aquests moments.
Clar, per això no es pot refiar, perquè queda molt de campionat, i sí que n'hi ha una diferència entre uns i l'altre, entre Baix i el Piera, però... Compte.
Aquests equips ara, jo crec que falten 10 o 11 partits, jo crec que es comencen... Queden 12, no? 12.
Sí, 12. Sí, 12.
Comencen a veure aquesta zona intermitja que tampoc al final no tenen cap motivació concreta, perquè sí que el Piera ha quedat a 20 punts ja de la zona de descens, però tampoc pot aspirar a res més. I ara arriba un moment del campionat que jo suposo els jugadors deuen dir, bueno, ara més o menys ho han fet tot, i es deuen desconcentrar una mica. Jo crec que les coses poden anar per aquí també. Falta de motivació o una pèl de desconnexió també amb la competitivitat, perquè dius, ostres, hem arribat aquí però ni per dalt ni per baix, per
tant, sí, allò fent... terra de ningú, no? Sí. que es diu en aquests casos. Bé, no oblidem que Piera, Toni, per exemple, és un altre dels camps que ha de visitar els Sitges,
sí.
Aquell camp històricament sempre ha estat complicadíssim,
Per Sitges molt.
Crec que per Sitges i per tothom. Camp petit.
Camp molt petit.
Però molt, molt. És el camp menut per excel·lència, el del Piera.
Sí. És una bombonera.
Històricament,
tot petitó, tot maco, tot petitó.
Sí, està ben cuidat i està reformat.
Però quina llàstima, perquè allà podien haver fet, amb el terreny que tenen, podien haver fet un camp.
L'Ajuntament té intenció d'ampliar-lo.
Clar, és que aquell camp allà n'hi ha terrenys.
Ampliat. Però si hi havia la carretera per una banda i la riera per una altra, que l'ampliaran per la riera. No sé què faran, però la idea de fer això.
La intenció és aquesta. Sí. Molt bé, molt bé. I bé, no oblidem, ara parlarem una miqueta, com deia abans, de les dades de la Martinenca, però aquest cap de setmana també hi ha un Calaf Montserrat Igualada.
Clar.
Veurem com el Calaf reacciona o intenta reaccionar després de la patacada que pateix a la Granada, i veurem si el Montserrat Igualada és capaç de mig sentenciar ja el campionat.
Jo et diré una cosa, potser m'equivoco, però jo no tinc fe al Calaf en aquest partit. No m'agradaria que guanyés el Calaf, me dona igual ara, me dona igual, perquè encara...
Jo torno a fer la reflexió que feia el divendres. Crec que és, de cara sempre mirant la banda dels Sitges, crec que és més interessant que el Calaf perdi, perquè és el que tu tens més a prop i és el que sí tens opcions d'atrapar i fins i tot de sobrepassar. El Montserrat Igualada, crec que, repeteixo un dia més, potser em faig pesat, però serà difícil treure'l d'aquí dalt.
Sí, però encara queda.
I més si encara aquest cap de setmana és capaç de guanyar Calaf.
Home, si un empat no estaré malament, si el Sitges guanya,
si jo també te lo,
sí, et poses a 8,
sovint no contemplem l'empat, no?
Sí. I és, això te lo compro, és un bon resultat, un bon
resultat. Es posaria 8 si el Sitges guanya la Martinenca, hem de suposar sempre que tu guanyaràs aquí, perquè si no sí que ja pots plegar el ram, són 5 i després encara queden partits, per tant no hem de tirar la tovallola encara.
I fins i tot te diré una cosa, i no sé si el Ramon segur que... Me preocupa més la Martinenca que el que facin aquests dos.
Sí, no, clar, evidentment.
Jo penso que el pitjor equip que ha pogut tocar el Sitges ara, doncs per competir, és la Martinenca.
Que recordem, té el partit pendent, que no va jugar diumenge a Sant Pere Molanta. Li preguntàvem al Ramon si més o menys se sabia ja la data per al partit. De moment no hi ha massa informació.
No, van comentar ahir que potser jugaven demà, però no estava confirmat, i tampoc la federació ho ha posat.
Sí, tant, no.
No sé, ho acabaré de preguntar. En principi, si avui no està confirmat, suposo que no.
No, però que no juguin per Setmana Santa. Que és...
Setmana Santa, en tot cas, jugaran algun dijous o vespre.
Tu creus que és més factible que jugui entre setmana? Que
sí,
no,
sí, segur, perquè entre setmana, al cap de setmana, el Molanta, si ajorna algun partit, sempre la tradició és normalment dijous al vespre, sempre. Val. Sempre. Uh-huh. Per tant, imagino aquesta setmana, doncs... també, aquesta vegada també.
Ens aferrarem a la tradició, com es diu en aquests casos.
Ell, el Ramon, ho sap millor.
Sí, no està clar.
Això el Ramon no se li escapa.
Bé, trajectòria de la seva, de la Martinenca, volia dir, al seu camp. Números que, repeteixo, expliquen perfectament la bona temporada que està fent l'equip de Sant Martí. 11 partits disputats amb 6 victòries, 4 empats i una única derrota. Curiosament, aquesta derrota es produeix coincidint amb la segona jornada, que és el primer partit que la Martinenca juga al seu camp. Va perdre amb el Carme. Carme, que clar, ara veus la classificació i el veus també allà baix i dius com és possible, no? Perquè té l'explicació de que evidentment era el principi del campionat. Però, Toni, números que...
Sí, no, són
el
que preocupen, sí. Però ja no me preocupa tan sol, perquè ara porta doncs una línia molt bona. És que jo lo vaig veure jugar aquí i a mi me va agradar. Va perdre 3-1
4-0
o 4-0
4-0. Però va ser la segona victòria que aconseguia el Sitges.
Sí. Era el dia del Festival de Cine, que ho vam venir a gravar, sí, i per aparcar vam parir de valent.
Va ser un drama. A mi me va agradar la Martinenca, molt. Perquè a més va ser un equip que se va dedicar a jugar, tot i anar perdent, no li va donar, en tot moment la cara al partit, mai l'esquena, i per això va rebre 4 gols, perquè aleshores era doncs el primer partit del Manel aquí, l'equip estava en un moment bo...
Era la segona victòria del Sitges, volia dir, perquè, i el segon partit del Manel, perquè el Manel va debutar la setmana anterior a Castellbí.
Castellbí amb un empatat 2-2.
I era el segon partit perquè aquí... amb David Requero encara a la banqueta, el Sitges ja havia guanyat a la Noia.
Sí,
va golejar, sembla que va ser 5-0 o 5-1, sí, vaja.
Sí, i clar, te trobes amb un equip de la característica de la Martinenca que en tot moment va voler jugar al Sitges. Va ser un partit molt, molt, molt vistós i a més un partit molt net. Va ser un partit molt maco. A mi me va agradar. La sensació que jo, i a més jo l'he seguit molt, a la Martinenca potser no l'he vist tant, però l'he escoltat molt, i a més és un equip de los que em preocupen perquè per això, perquè és capaç de fer el que ningú fa.
Bé, de fet, el Manel, a l'entrevista que li fem quan acaba el partit de l'altre dia amb el Castellbí, ell situa la Martinenca a nivell Calaf,
Sí, sí, fins i tot creu més en la Martinenca que en el Calaf. Le preocupa, ara, quan al Manel le preocupa un equip, le preocupa esportivament, parlo, le preocupa un equip, doncs és perquè l'ha vist coses.
Com a joc,
és
Ramon?
És un bloc. El Calaf, jo crec que visitarà Marcinyà, que ja no sé quant gols porta.
Sí.
És una part important d'aquest equip. En canvi, la Martinenca és més un bloc.
Val.
És més... sí que té golejadors, té el Rubén Baca i el Marc Dolcet.
Sí, està el Marc amb 12 i el Rubén amb 10, per tant,
són els dos homes punta.
Els estiletes que diuen.
Sí, sobretot el Marc Dolcet, que és el que juga més endavant i que té una gran velocitat, el Rubén Baca és més d'arribada, però és un treball més de grup, té jugadors que arriben, que fan gol, i a més això es coneixen des de fa 3-4 anys, l'entrenador també fa 5 anys que hi és. I es coneixen tots molt, tot és automàtic.
Els automatismes els tenen molt...
Sí que l'única pega que hi trobes, el ritme a vegades és una mica lent. Sempre l'he notat, és una mica que li falta potser a vegades
una marxa més,
però és un equip sòlid que és complicat de guanyar-lo. això sí.
Bé,
com a bloc,
veurem.
Com a bloc és complicat de superar-lo.
Sisè la classificació amb aquests 39 punts pendents del partit que tenen al camp del Molanta, per tant...
De gols com va? En casa molts?
Gols en clar. Té 47 a favor i 31 en contra. Vaja, no és precisament dels equips que encaixin més gols, eh?
Per això que defensivament també és sòlid.
És sòlid, té dos centrals veterans també, i combina bé també joventut amb veterania. És un equip treballat perquè això porta temps, i sobretot com que els resultats han anat bé, hi ha hagut paciència, l'equip s'ha format i ara s'ha convertit en una roca.
Has dit la paraula clau, que és paciència, que de paciència no n'acostuma bé.
No n'hi acostuma gens.
Perquè els entrenadors, doncs, ja ho has dit, no? N'han saltat uns quants aquesta temporada. Clar, molts cops els clubs entenen que necessiten revulsius, digue-li com vulguis, per tallar males dinàmiques i per intentar redreçar situacions. No sempre surt bé.
No, no, però a veure, el que jo he vist de la Martinenca és que, doncs, l'ho ha dit clarament, l'objectiu era mantenir la categoria.
Sí, clar, quan tu vens a la quarta, evidentment, si no tens un equip allò fet després per discutir-li l'ascens als de dalt...
Ells han vist que no és tan sol això, que és un passet més, que estan donat un passet més de que mantenir categoria, i se l'han cregut, no? I tot el que puguin fer... benvingut sigui.
Sí, sí, no, ara no? És un afegit.
I, clar, i què passa? Doncs que, clar, tot això arrossega gent. Jo no sé, abans anava bastant gent a veure la Martinenca, ara no ho sé perquè fa molt de temps que no vaig.
Com ho tenim això, Ramon?
No, però bueno, això és general.
És general
sí que venint als Sitges segurament hi haurà
una mica més d'ambient.
Però tampoc ha perdut també. Tot i amb això, no és d'aquells camps que arribes i surten els jugadors i no veuen a ningú. Allà veuran gent, però...
Sí.
No tant com abans, també.
Clar, això també pot arrossegar més gent,
sí.
El fet de que vingui els Sitges també, i també motiva molt guanyar els Sitges, eh? Els Sitges sempre ha estat un de l'equip de la comarca, que ha tingut el seu nom.
No, evidentment, diu, no va dir...
Sí, el Martinenca guanyes els Sitges...
Clar, jo crec que és l'equip a batre pel nom, més que el Montserrat, o el Montserrat perquè és el líder, o Calaf perquè va dalt...
Sí.
Però jo crec que una mica el referent aquí és el Sitges, és l'equip a guanyar.
Sí.
És el nom, doncs el anem a guanyar. Jo crec que sí.
Sí, sí,
tot motiva ja jugar amb els Sitges, motiva.
Si haguessis de fer apostes, Ramon?
Jo crec que el Montserrat està molt bé, serà difícil treure'l d'aquí, perquè a més és un club que ha muntat l'equip per pujar.
Ha fet una aposta decidida i ferma.
Té una massa social a darrere que és molt apassionada, que sempre segueix a l'equip, i jo crec que un cop estan aquí... serà difícil. El Paquito Pérez és a més un entrenador que jo crec que també viu pel futbol.
Un número.
Sí.
És un numeret, eh? Un número, però amb el seu apunt a dalt.
Amb la rodoneta,
té
no?
Té la rodoneta a dalt, perquè té-la, eh? Perquè el que li va fer, tot i que molts lo veuen bé, el que li va fer al Covellas no és normal. Que no deixi canviar el porter. No és normal. Que l'ensenyi la segona targa quan estàs guanyant 2-0 i falten 8 minuts. No és normal que tu no deixis canviar el porter suplent perquè t'expulsen el titular i se tingui que posar un jugador de camp perquè no té suplent, perquè és que tu vas a fer el canvi i no li deixes fer el canvi perquè ja havia acabat el Cubelles. I doncs jo no ho trobo correcte. Molt diu que això és el futbol, que el futbol és de gestos,
sí, però...
però no de pillos.
Va,
això és un debat psicològic, no sociològic,
sí.
Que aquí diu el futbol és de pillos i es valora o es premia o s'alenta la trampa, la pilleria, però després això es tradueix en altres sectors de la societat i acaba venint el fenomen de la corrupció. Fenomen de la corrupció, fenomen del nepotisme. Per tant, atenció amb això de la pilleria, que el futbol és pilleria. Hi ha unes normes que s'han de complir.
I tant.
I per tant, s'han de complir també en el futbol.
Clar.
I la pilleria i les trampes, no.
Clar, perquè
si molt el penal s'havia d'ensenyar targeta.
Clar.
I no és una... enganyar l'àrbitre no és cap valor.
Clar.
I això jo crec que és un debat que va més enllà del futbol.
I però, no deixar que un equip doncs, tregui un porter.
Sí.
Hem portat porter.
I més una situació tan concreta, no? Com la que es va produir...
Falten 8 minuts, 8 o 9 minuts. Anava guanyant 2-0.
A Montserrat, jugant a Montserrat, no?
Sí, el camp del Montserrat, Igualada. Després, quan el Montserrat... És que això s'allarga.
Això diu molt una miqueta del... dels equips, no? I de qui els entrena i no, aquesta...
Qui
el valor de les persones, no? Aquest el que deies abans, no? Ostres, no, no costa res ser un senyor i dir, escolta, tranquil, canvia el teu porter...
Fem el canvi, sí, fem el canvi, jo faig el canvi, tu pots fer el canvi, ja està.
Sí, perquè a més això... un altre dia, un altre any, es trobaran amb el Cubelles i la gent del Cubelles se'n recordarà, i o millor...
Amb l'afegit, perdona Ramon, del que tu ja deies dilluns.
Que van demanar...
Que va ser el Montserrat d'Igualada, qui va demanar...
Va demanar...
El Cubelles jugar el dia abans, és
exacte,
a dir...
jugar dissabte i a l'hora que van jugar, perquè el camp lo tenia ocupat, el Cubelles va fer aquest sobreforç, fins i tot van arribar jugadors de treballar directament a Igualada... per poder jugar el partit del Cubelles i després, que quan faltin 9 minuts
sí, sí.
No siguis esportiu i vegis la realitat. Ja sé que te jugues molt, ja sé que el gol a baratge està empatat, ja sé que si li pots fotre 3 millor que 2, però primer mira les circumstàncies, mira-lo tot una miqueta, no? Diria jo.
Sí, sí, i a més això, parlant al curt termini en aquest partit, sí, però la vida és molt llarga, el futbol és molt llarg, i sí, et trobaràs amb el Cubelles algun altre any, i jo millor després hi ha temes pendents que queden sobre la taula, això també ho has de valorar, eh? Val més tenir amics a tot arreu que no pas acumular enemics pel que pugui passar, per tant
no estic absolutament d'acord.
Per això deia que aquest entrenador com es diu?
Paquito Pérez.
Sí, Paquito Pérez. Pérez, sí, el Paquito Pérez és un...
Sí, bé, sí,
el mucho Pérez,
va estar molts anys al San Mauro, Paco Pérez, sí. De fet, Pérez... uns quants jugadors que juguen al San Mauro estan ara precisament al Montserrat,
sí,
han fet un bon equip, tot s'ha de dir.
Sí, sí, no, que... d'equip ningú li té que...
Això que deies del camp, de... jo recordo que el dia que van anar als Sitges, el Sitges va jugar allà un diumenge a les 6 de la tarda. Però és que no hi havia cap partit abans, és a dir, que el partit es pot jugar tranquil·lament a les 5 o a 4:45, si m'apures, perquè el camp estava, no hi havia ningú. I clar, la gent que va anar allà es preguntava... Ostres, per què hem de jugar perquè a les 6?
A les 6 si podien jugar a les 4
sí,
i mitja
sí,
o a les 5.
Sí, sí, el partit ja l'hauríem pogut jugar doncs, una hora abans o una hora i mitja abans.
Clar, però ja tenia tota la seva parròquia i tu saps el que mossega aquell gent?
Sí, sí, sí.
Que mosseguen, eh? Sí. Que nosaltres l'hem patit això, eh?
Sí, sí, i el camp on jugaven... Abans. El seu camp, vaja.
Allò era tremendo.
Ara recordem que juguen a les Comes, vull dir, a les Comes, evidentment, sí que hi ha ambient i tot el que tu vulguis, però no és el mateix
jugar.
Allò era tremendo. És contrari al que...
És que allà era... Per als àrbitres era... Sí, sí, però escolta, camp... tenien que creuar la banda del bar, els àrbitres, per anar a la seva caseta.
Ah, sí, sí.
Al seu vestidor.
Era...
Escolta, era que se posaven tots allà i se'l menjaven a tots els àrbitres. Jo era... Per això, a Montserrat Igualada va estar en el seu camp 2 temporades sense perdre cap partit, Que això es diu molt fàcil, però no és tan fàcil.
Jo crec que l'equip que trenca aquesta ratxa...
És el Sitges.
És el Sitges.
És el Sitges.
És el Sitges.
El Sitges. El Sitges el va guanyar allà.
Sí, sí, no sí, sé, va ser 1-2 o 0-2
sí,
o...
Sí, me recordo aquell dia que estava... els pares de l'àrbitre, un àrbitre molt valent, i fins i tot van dir, però no estan patint ara, dic, sí, estem patint perquè estem més sols que la una aquí i el meu fill té que passar pel mig de tots,
imagina't.
Els pares de l'àrbitre.
Hauria de ser un àrbitre jove, suposo.
Era jove, era molt valent, jove.
Històries del futbol.
Històries del futbol.
No, evidentment.
Doncs fent apostes, que és el que dèiem.
Sí, això.
El Calaf, jo no segueixo sense veure'l, però van passant les jornades, jo tot i amb això, si em fas jugar a mig euro, no apostaria pel Calaf, apostaria...
O bé pel Martorell o bé pel
Sitges. Per tant, jo crec que un dels dos, ara el Martorell sembla que havia tornat a agafar l'aire a la cosa... Però a llarg termini jo crec que pot ser el Sitges el que acabi segon, si es fan les coses mínimament bé.
El problema del Sitges el sabem tots, és que no pot fallar.
No. Bueno, ara no pot fallar ni el Sitges, ni el Martorell, ni el Cubelles.
Sí.
Passa que el Cubelles té una miqueta, té un punt menys. I el Cubelles, compte, que el Cubelles repara el Piera, El Piera, que ve de perdre 2 partits consecutius, va a Cubelles. Cubelles és l'equip que més partits ha perdut al seu camp, 4.
Sí, però ja no sé si dic que el Cubelles perdrà masses partits més al seu camp.
Jo no firmaria molt.
No ho sé, és una intuïció que jo tinc.
Jo l'he vist molts partits al Cubelles al seu camp i el gran problema que té el Cubelles és que no sap jugar al seu camp. Sap jugar molt bé a la contra.
Però la pregunta és per què?
Doncs perquè potser l'agrada més el seu sistema de joc, l'agrada més,
és més
jugar
a
la contra.
A un...
Té jugadors molt ràpids, té jugadors que té molta arribada i potser a la contra va millor que no portar la iniciativa com la té que portar a casa seva.
Uh-huh.
Clar, allà té que portar el control del partit. I en canvi a fora no.
Podria
el Sitges com el va guanyar? Doncs jugant una miqueta a la contra. Uh-huh. Le va fer molt de mal als Sitges. A la Joventut Ribatana le va fer molt de mal jugant a la contra. És que els millors resultats que ha tret, deixant de banda el Montserrat Igualada, que va perdre 2-0, tan sol havia perdut un partit i havia estat amb l'Olivella.
Que jugar al contraatac també és una de les maneres de jugar, no? Vull dir, perquè últimament ara s'ha obert aquesta mena de debat sobre si jugar a la contra és gairebé un pecat, no?
Realment són debats. El futbol, sí, bàsicament...
Genera debats cada dia.
Debats una mica... El futbol d'aquest tracte és
alguns
fer
absurds,
un gol,
eh?
Per tant, com el facis, jo trobo completament secundari. Que determinada manera de joc és més vistós, vale? Però igual determinats jugadors d'aquestes categories tampoc els pots exigir molta cosa. Mm. Per tant, l'objectiu d'un partit de futbol és fer un gol. I l'espectacle és fer el gol. Com arribis a la porteria rival, per mi és secundari.
Que, sí.
Si amb toc, si amb futbol directe...
Estratègia.
Sí,
igual, però, hi ha mil i una maneres de...
Però jo me volia referir, per exemple, al Cubelles, per camp. Sí. El camp del Cubelles és el més gran de tota la comarca, però en diferència. Cubelles entrena tot el camp, no és com els Sitges que entrena mig camp. Eh? I aquí no pots treure comparacions. Però el Cubelles entrena tot el camp. I sap el que juga. Clar, aquest camp, el Cubella li tindria que treure un rendiment sensacional. Uh-huh. Perquè, clar, els equips que arriben allà s'ofeguen.
Però potser el problema del Cubella també ve amb allò que una vegada em sembla havies dit, no, Toni? Que, assistència a entrenaments, no?
Sí, però això tant pot perjudicar a casa com a fora. En canvi, el Cubella l'ha perjudicat molt més els partits de casa que no els partits de fora.
Uh-huh.
Perquè, clar, el Cubella ha perdut 4 partits a casa. Ha perdut 3 partits consecutius a casa. I aquí se l'escapava la competició, va venir aquí Sitges, va guanyar i per això l'ha arreglat una miqueta.
Sí, s'ha enganxat de nou gràcies a la victòria d'aquí d'Aiguadols.
Però allà ho va perdre.
I aquella derrota jo creia que no s'entensaria al Sitges, això no ho vull dir, però que li faria molt de més mal al Sitges.
Que va perdre amb el Calab, Martinenca i Sant Pere Molanta.
Sí, va ser sorprenent.
Sí, sí. Imagina't, eh? A més, el dia de Molanta va capgirar un marcador que anava perdent 2-0
uh-huh.
i va guanyar 2-3. És que, i quan tu veus el camp, tu penses, aquí, els que se tenen que ofegar per camp, per m'entens? Perquè és supergran, són els equips contraris, no els de casa. El de casa té que estar acostumat a jugar en aquest camp perquè està entrenant aquest camp, tot camp per a ell. En canvi els de fora, hostipa, quan és un camp petit perquè no troba espai, i aquí trobes massa espai i t'ofegues.
Uh-huh.
I en canvi el Cubelles, doncs, va perdre el primer partit de competició i ha perdut els 3 últims de la primera volta.
Veurem, perquè seran 12 jornades en què, com diu el tòpic, qui falli menys s'acabarà enduent el gat a l'aigua.
Sí.
Jo crec que ara la lluita principal pot estar en aquesta segona posició. Diem d'entrada que és la que et dona dret a jugar la promoció, però bé, s'ha de contemplar el fet allò de ser el millor segon.
Sí.
No sé com estan els altres grups.
Ojo, el grup del segur de Calafell està molt fort, que sí?
Però aquest és Tarragona.
Ah, és Tarragona,
sí, sí.
Ja.
Es miren, no sé si del 4
al 12.
Del 4 al 12,
oi? 12, vale.
Del 4 al 12, 4 al 12. 9, el millor segon puja directe i els altres 8 fan la promoció.
Correcte. Doncs...
Ah, no ho he mirat perquè ara no...
Jo tampoc.
Però s'hauria de començar a mirar.
S'hauria de començar a mirar.
És una opció que també està damunt de la taula.
És una opció de que el millor segon, com dèiem, acabi també evitant, doncs, jugar la promoció, que tots sabem, tots en algun moment o altre hem viscut alguna promoció. Ramon, en recordes alguna especialment?
Jo recordo una del Moja amb el Sant Andreu de la Barca per pujar de tercera a segona, que es va perdre allà 2-1 i el Moja va guanyar a casa 3-1 i va acabar pujant. Moltes, els de l'any passat, per exemple, una que va perdre la Martinenca molt fàcilment, moltes. És molt maco jugar una promoció si la guanyes.
Si la guanyes, sí.
Si la perds, no tant. Però l'ambient que es veu en una promoció és molt maco, a la gent li agrada anar i els camps estan plens.
Sí.
Fa bon temps,
ja l'enganxes allò al juny.
Juny, l'època perquè els dies són eterns, que fa caloreta, la gent va veure els partits, hi ha molt ambient, vagis tant si jugues a casa com si te'n vas a fora, i és maco jugar una promoció. Ara, si acabes perdent, clar... queda una mica cara tot,
sí,
tot,
però el rebus.
A mi m'agrada, estic pensant en els Sitges, a mi m'agradaria que jugués a la promoció, a més tens dos partits més.
Bé, de fet, l'última que juga el Sitges
la va guanyar,
és la que juga amb el Marganell,
sí.
Aquí va ser, crec que empat a un, i el Sitges allà guanya 1-3. Per tant, va fer la feina fora de casa.
Allà va ser un festival, va ser molt, sí, maco aquell partit,
Que no me'n recordava, l'any passat l'Atleti Vilafranca, que sí, va guanyar el camp del Pradenc, va pujar allà a Prats, sí, de Lluçanès, amb un ambient espectacular, perquè van anar dos autocars de Vilafranca, i clar, viure aquestes coses
és maco.
O la promoció que va perdre Sant Pere de Rodivilles,
que també amb el Barberà,
que tenia que jugar la promoció al Ribas,
sí,
i en l'últim partit les Roquetes lo va guanyar camp.
Sí, aquell, no? Famós partit, aquell que famós va portar cua allò,
I porta, des d'aleshores el Ribas no ha aixecat cap. Mira on està el Ribas.
Sí, és cert, allò algun cop quan hem parlat amb la gent de Ribas els hem preguntat això, no? Sí, aquell últim partit
lo
i el fet de privar-te de jugar una promoció
va marcar molt.
És un punt d'inflexió, però a la baixa,
Va marcar molt.
I sembla que sí, que els resultats així ho han...
Sí, mira, el Ribas no ha aixecat cap, però el Ribas està a quarta catalana i se quedarà una temporada més a quarta catalana, no ha aixecat cap des d'aleshores. Roqueta ja no existeix, I doncs va perdre una promoció en l'últim partit. I fins i tot diré una cosa, jo l'altre dia vaig escoltar un aficionat que va deixar d'anar a veure futbol des d'aquell partit.
Caram.
Perquè és que ell...
Doncs va marcar, sembla que va marcar.
Sí, lo va marcar molt.
A més d'un.
Sí. Perquè és que ell no comprèn com...
Es pregunta encara per què s'ha perdut aquell
partit. Dos equips de la mateixa població...
Es tiren pedres un contra
l'altre.
Jo això ho discutiria. Que hi ha algun tema pendent anterior, que és el que comentava abans del Cubell.
Però jo això ho discutiria. Les Roquetes, en el seu dia, estava en tot el seu dret d'anar a guanyar el partit.
Sí, però què guanyava aleshores?
Sí, Toni, però jo prefereixo això que no...
Però, a veure, no has deixat...
Corrompre, com deia abans.
No has deixat de perdre, però tampoc és posar tota la cara a la graella.
No ho sé. Jo
és un debat complicat.
Te recorda que aquell partit, saps on estàvem tu i jo, aquell partit?
Jo crec que...
A veure...
Si no m'equivoco, ostres, ara tiro molt de memòria.
Sí.
El camp de l'Espirall, potser?
Hombre, al camp de l'Espirall estaven tots dos.
Sí, el camp de l'Espirall.
Al camp de l'Espirall estaven tots dos, sí senyor.
Allà jugava, qui estava jugant el...
Jugava el Suburense.
El Suburense, no?
Suburense.
Va empatar un, em sembla?
Sí.
Va ser un empat a
sí,
un.
Sí, un empat a un. Sí. I estàvem escoltant precisament el que estava passant a Sant Pere Ribas.
Sí senyor. Bona memòria. I bé, ens donem un petit passeig per la quarta, per aquest grup desè de la quarta, Ramon, perquè aquí...
Aquesta setmana puc opinar, perquè vam anar a gravar diumenge els monjos Suburense B.
Vinga, doncs.
Va patir el Suburense,
perquè els monjos va jugar bé, jo crec que estava motivat de jugar contra el Suburense, va complicar molt la vida, 1-0, però el Suburense li faltava gent, perquè li faltava gent, però té jugadors que marquen la diferència, el Didi, el
que John, de fet va ser l'autor del segon gol.
Va ser, tots dos van marcar, Didi i John, que són jugadors que marquen la diferència, el John també va tenir una pilota.
John Anthony, jo que no coneixia aquest jugador.
Estava a Molanta l'any passat, venia de la Blanca, Subur.
Sí, va estar, Molanta, la Blanca.
I doncs està marcant molts gols decisius amb el Suburense,
Sí, i el va marcar el 93 diumenge.
Sí.
Que, de fet, no sé si dir que aquest Suburense B està sent una miqueta, fent la comparació amb el que parlàvem abans a la Martinenca, no? Vull dir, amb l'afegit que, evidentment, el Suburense B comença de zero.
És la bona sensació, el
clar,
Suburense
aquí
B, no?
No tens...
Va donar sensació d'equip amb recursos, que sense, no és que jugués molt bé, però té jugadors que li poden solucionar els partits, i això, clar, a més a quarta, doncs, encara més. L'altre dia dius, va ser molt superior als monjos, doncs no, però
no.
Té uns jugadors que els rivals no tenen i que et marquen...
Sí, són els que marquen la diferència.
De falta, de xuts, que això és el que va passar simplement diumenge, I... Això sí, només anaven amb 13 jugadors.
Sí.
Si hi ha un problema que té el Suburense aquest any és amb això.
Sí.
És amb el tema de plantilla.
Plantilla, sí. Plantilla. Una vegada compten 18, a fora té molta dificultat que en contrari. Viatgen pocs.
Té l'afegit que algun cop doncs, pot baixar algú del primer equip, Això sí. Ja ha passat, hem vist jugar a Geri, hem vist jugar sí. Josep Maria Mercè, sí. Fins i tot
Marcos Pigado,
Martí Ferret,
Joey.
Sí, sí.
Sí, aquesta vegada coincidia amb l'hora.
Sí, no, clar, ja, el primer equip jugava a Viladecans i per tant impossible doncs, que cap jugador del primer equip.
I que jo sóc partidari que si ara pot anar jugant i resolent els partits sense cap jugador,
sense cap reforç
de l'A, és interessant perquè els últims 6 partits no podrà disposar d'aquests jugadors. Uh-huh. I clar, doncs això ja cada vegada més endavant, i tenen en compte una cosa, que ara el Sobrense té 3 partits que poden decidir el campionat.
De fet, ha d'anar a Hortoneng la setmana que ve.
Aquesta sí. setmana rep l'Espirall.
L'Espirall.
Que allà va patir per a guanyar. En rep a l'Espirall. Aquí no crec que tingui dificultats, però bé, és l'Espirall.
S'ha de jugar,
Que l'Espirall és un equip molt irregular, és capaç de tot. Després va al Camp de l'Hortoneng i l'últim partit, abans de Setmana Santa...
Rep al Can Cartró, no?
Rep al Can Cartró.
Mm-hmm. Sí, aquí juga la Lliga. Se la juguen tots, perquè aquesta setmana és Can Cartró-Hortoneng, també.
Sí.
Can Cartró, per tant, aquestes dues setmanes juguen tots contra tots, per tant, pot quedar no decidit, però...
Però tu imagina, aquesta setmana el Sobrense... Pot, si aquests dos empaten, primer. Pot quedar primer, sempre i quan empatin tots dos, perquè si guanya el Can Cartró també, però si guanya l'Hortoneng no.
Si guanya l'Hortoneng no.
Seria col-líder si guanya l'Espirall. Però és que si queda primer i després ve, va al Camp de l'Hortoneng i treu un bon resultat, guanyant aquí al Can Cartró, s'assegura com a mínim a primer o la promoció directa.
Entre, tenint en compte que el Sobrense està aquí al mig, Ramon, entre l'Hortoneng i el Can Cartró...
Ostres... Can Cartró és factor camp, ells
sí, juguen una miqueta amb això, no?
Aquella mena de cosa que tenen,
sí.
Peculiar, que allà fa amb 2 anys hem perdut un partit.
Amb 2 anys un partit?
Un partit.
Mare de Déu, sí.
Clar, això juguen amb aquest factor, de tot i amb això, a fora també és un equip perillós. Passa, té un equip justet, són l'11 inicial. És
sí, recordo que ho deies l'últim cop.
Però mires a la banqueta i són 3-4 i tampoc tenen el nivell de l'11 inicial.
És a dir, que poden arribar justos de benzina.
Han tingut sort que no s'han lesionat els jugadors importants i que els jugadors... I que, bueno, això és un factor important. No té plantilla molt llarga i el factor casa doncs els ajuda. Molt. L'Hortoneng tampoc té una plantilla molt, molt àmplia, però bueno, també això és un problema de tots els equips.
Però té bon equip.
Té bon equip, té jugadors d'arribada, té els dos germans Gasset que fan un munt de gols, sí, Jaume Estreguer que fa un munt de gols.
Jo l'he vist jugar i és molt bon equip.
De fet va guanyar aquí a Aiguadols.
Sí,
va guanyar
una 3. Sí, sí.
L'Hortoneng jo crec que pel Sobrense crec que pot ser més rival que el Can Cartró.
Posat, sí, 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 a més el Sobrense té que anar allà.
Té que anar allà.
Que a mi Can Cartró té que venir aquí,
Vull dir... Sí, però sí que és cert el que dèiem, que en aquestes 2-3 setmanes properes
se poden decidir, és que
pot quedar tot el mapa una mica ja configurat.
És que ten en compte que és cosa de 3.
Sí, està clar.
3, però la diferència que n'hi ha de punts és cosa de 3. D'aquest 3, un queda descartat. Quin serà?
Mm-hmm.
Clar, de moment el que lo té pitjor és el Can Cartró, perquè
sí, per punts és...
Per punts,
sí.
Els altres dos estan empatats a punts. Però clar, s'enfronten entre ells 3.
Sí, crec que el partit de diumenge que en Cartró-Hortoneng és important.
Marcarà.
Si en Cartró guanya, estaran aquí tots 3 fins al final.
Sí,
sí, una victòria de Can Cartró ajusta això encara més
tota la lliga fins a l'últim dia.
Sí,
i si no serà Hortoneng-Sobrense, ho faran ells dos. Aquest partit de diumenge jo crec que marca
molt
la història de la lliga, la marca d'aquests últims partits.
Molt, molt. Ara no esperen 3 setmanes a la quarta catalana, molt emocionant.
Doncs qui ho havia de dir, no? Que el Sobre doncs estaria a aquestes alçades...
A principi ningú
discutint l'ascens
era un producte així sortit així.
Havia sortit, ja va tenir un equip al Sobrense B i doncs va quedar per la meitat de la taula, no va fer un campionat. En canvi aquest equip que ha fet el Sobrense doncs el B sí, al principi no, després ja hem vist que és capaç.
Jo sé, mirant la plantilla diu, té una bona plantilla, té jugadors interessants, o sigui que...
Sí, quarta catalana té jugadors...
Té jugadors que per quarta catalana...
Que jugadors també amb experiència, no?
Experiència.
Pablo, per exemple, home, el Didi també té una certa experiència.
Ara Gerard Valbuena, també Gerard Valbuena ha tingut mala sort en les lesions i ara està fent una temporada molt bona. Té té el Cristian Almela,
té
el Ponsa, té jugadors que han jugat en segona catalana, sí, i que saben, tenen experiència en aquesta categoria. A més, ara doncs, està també aquest nano que ha sortit del juvenil, Kevin Amate, és una bona trobada, no?, de cara a, doncs, al nano que se va fent. Jo penso que estan fent molt bona campanya. A més, té una cosa molt bona a favor el Sobrense B. Tan sol ha perdut dos partits, lo de més lo ha guanyat tot, ni ha empatat ni res, tot guanyat,
sí,
i ha perdut dos partits.
Ara mateix és millor subcampió, el Sobrense B pujaria també.
Sí?
També pujaria.
Sí, mirat, sí.
Val, doncs.
Clar, és que,
és una bona notícia.
Clar, és que no, el Sobrense B lo ha guanyat tot.
És a dir, que
dos.
Aquí sí que potser anem camí de que el segon sigui el millor.
Jo crec que mantenint el ritme, sí, sempre sí. Hi ha equips, em sembla que és l'Hospitalet B, que també està molt a prop, però si mantens el ritme i guanyes dels 10 partits que tanques en guanyes 8, jo crec que poden pujar
l'equip, sí senyor, que més partits ha guanyat.
Ha guanyat, sí, l'ha guanyat.
Un més fins i tot que el líder.
Sí, perquè el líder ha empatat.
Sí, 17 victòries per Hortonenc, 18 pel Sobrense, 3 empats per Hortonenc, cap pel Sobrense.
Clar,
és curiós veure el 0 en aquesta casella dels empats. Sí,
perquè no és molt normal, sí, sí. Veure un 0 amb el casella dels empats.
No, perquè l'empat sempre és un resultat que tard o d'hora s'acaba donant, no? Però clar, les dues derrotes.
Clar, que amb fet... el Hortonenc i Can Cartró, que és el que marca el campionat.
Sí.
Lo que los col·loca los tres allà.
Bé, de fet, aquestes dues derrotes impedeixen que el Sobrense sigui primer destacat.
Clar, clar.
Té l'opció de refer-ho.
Sí, té l'opció, té l'opció. Jo l'altre dia comentava això. Si és capaç d'aconseguir el que va aconseguir en la primera volta, tan sol en perdent un partit, s'assegura com a mínim la promoció.
Sí.
Com a mínim. I clar, si la promoció té premi, encara millor.
No, clar, clar, evidentment. Bona aquesta dada que ens apuntava el Ramon.
Ramon, sí, molt bona.
Aquí com va, també aquí, s'han de mirar els grups...
Del 1, el 19, l'últim de Barcelona, el 17, et sembla el 17.
Aquí són més, no?
Sí, són més. 17, que són 17 subcampions, el millor puja, i els altres 16,
evidentment,
fan 8 eliminatòries.
Molt bona aquesta dada, eh?
Sí, no, evidentment. Una miqueta també el que deia ell, no? Has de saber mantenir aquest ritme per...
Clar, és que el ritme que porta el Sobrense és boníssim, eh? És molt bo, eh?
Bueno, ja ho demostra, que ara mateix és el millor subcampió. Clar, sí. És que guanya.
Que guanya. No ha empatat cap. O ha perdut dos i el més tot guanyat.
Sí, i no són victòries en molts casos allò folgades, no? Vull dir...
No, sempre...
L'altre dia 1-2...
Sí, ja... No és un equip golejador, no és un equip de golejades.
Bé, amb tot, porta 66 gols.
Sí, però quan porta l'Hortonenc?
68.
3 sol?
Sí, sí, 2-2. Dos
més. El Sobrense va guanyar 10-0 fa unes 4 setmanes, no?
Sí,
si no recordo malament.
Sí, 66 té el Can Cartró i 64 les Cabanyes.
Doncs estan tots igual, eh?
Sí, sí, el que passa és que defensivament Hortonenc, que està amb 15...
Sí.
I Can Cartró amb 16, el Sobrense té uns quants més encaixats, 21. Sí, no masses més, però bé.
Encaixa 5 més.
Bé, són números que,
a veure,
que et fan estar...
També l'opció de que Sitges faci la promoció, Sobrense faci la promoció i Guadol sigui un hervidero de futbol.
Que és bojo.
Home, i que el Sobrense pugi a tercera divisió. No,
però això ja és somiar massa, eh?
Sí, sí,
home,
sí.
Seria molt bo, se lo mereixen, eh? S'ho mereixen, perquè els altres...
Home, tu ara mires la classificació de primera catalana, una miqueta el que dèiem dilluns, Toni, i clar...
I compte que el Vilafranca jugué la promoció a segona B,
Això sí.
De amic, fet, estan començant a fer números, digue una mica massa.
Vilafranca, ja et vaig preguntar l'últim cop que vas estar aquí i t'ho torno a preguntar perquè...
Està aguantant.
El Vilafranca surt a victòria per setmana.
Avui juguen.
Sí, hi ha partit entre setmana.
Sí.
Però ara és quan es fa la lliga llarga,
Sí.
Ara els últims 10 partits, quan tu no ets un equip que va sobradíssim, ni tens una plantilla pensada per això, ni tens un pressupost sobradíssim...
Sí, però tens la dinàmica.
És la dinàmica, però ara és precisament quan... Ostres,
i això, de vegades, les dinàmiques sembla una bestiesa, però t'ajuden a sobreviure.
T'ajuden. Però clar, dius, ostres, que ho comencem a tenir a la mà, i això allò, quan es veu les vacances molt lluny, el temps va passant, però quan se t'acosten els dies...
Ostres, se fan llar.
Els dies se fan llar. Jo crec que la lliga passa el mateix. Ostres, que cada vegada estem més a prop, però queden 10 partits. I ja ho va demostrar el Sant Feliueng, que no arribava pas en la millor forma, que va complicar la vida i et va empatar. Per tant, avui a Granollers no serà fàcil, et ve per darrere el Gavà, que va molt fort, tens Europa, que ja sabem que té molt de pes a tots els nivells, i tens la Muntanyesa. Tens un Vilafranca Muntanyesa penúltim dia, el dia de jornada 37, que pot ser un partit
buf.
I evidentment són 5 equips per 4 places. Prat, evidentment, quedarà primer, i després tens Gavà, Muntanyesa, Vilafranca i Europa, suposant que els que venen per darrere no t'agafin, que jo crec que no. Per tant, aquests 4 equips, n'hi haurà un que quedarà fora. Qui serà?
Qui serà?
No m'atreveixo a dir-ho.
Difícil pronòstic.
És difícil pronòstic. És difícil.
Però bé, una campanya també
molt bona
del conjunt vilafranquí.
Té jugadors que...
I té molts jugadors de Vilafranca, té uns quants ja,
té
no?
Té uns quants, té el Guti, jo té l'Eric Via...
Jo vaig veure el que teníeu aquesta setmana...
El Guti. Guti, té Eric Via, que és el lateral, l'altre lateral, que és el Marcos, el Barran... 4-5 jugadors.
Molt bé.
Que no està malament, passa que no són les peces fonamentals de l'equip, però
Santi Triguero, que continua fent gols, és una font inesgotable de gols.
És una font inesgotable, a més gols plàstics, gols.
Sí.
A ell que li agrada guardar-ho tot, deu tenir a casa una col·lecció de vídeos i de fotos espectacular, perquè a més l'altre dia li van enganxar una foto amb una rematada en mitja xilena, que és una foto que per tenir
espectacular,
guardada.
Espectacular, no? Ampliada allò tamany...
I dius, clar, però és que està, totes les jugades, sembla que en lloc de 40 en torni a tenir 20.
Està en el millor moment.
Està en el millor moment. L'any passat va ser Pichichi de tercera i aquest any torna a ser-ho.
Sí.
Tampoc no sé si diu molt de la joventut de la categoria, perquè per un jugador de 40 sigui Pichichi dos anys seguits, dius, ostres, i el relleu on és?
Sí, el que passa que el Triguero ha estat com el vi. Contra més anys té, més bo. Perquè el Triguero al principi...
Sí, no destacava, sembla que és un golejador...
No, per això va ser ja a l'últim, quan va començar a destacar, ja se l'ha emportat Jaume Crecell, va anar a Vilanova, va començar a destacar, i últimament a Vilafranca...
Jaume Crecell també el porta aquí, als Sitges.
Sí, el Jaume Crecell el porta aquí, aquí estava de suplent,
sí.
Te'n recordes?
Sí.
Que se va lesionar, I després ell marxa, em sembla que estava a Vilanova, i Jaume Crecell se lo porta de Vilanova al Sant Andreu, El Sant Andreu ja va fer bones campanyes, va tornar a Vilanova, i va estar temps a Vilanova. De Vilanova va anar...
A Gavà, no?
A Gavà,
i a Gavà,
i de Gavà a Vilafranca.
Sí.
Gavà a Vilafranca. En canvi, a Gavà no...
A Gavà no va acabar de...
No va acabar de quallar del tot. En canvi, Vilafranca s'ha fet el...
Bueno, però és una mica l'amo,
És l'amo,
Deu ser l'ídol, no?
L'ídol és el referent del vestidor...
Sí.
Sí, clar, una mica, per experiència, sí, per aportació efectiva al terreny de joc, per tot.
Mica, ara mateix és el referent a nivell de club, a nivell d'imatge, a nivell de golejador, i ell s'hi sent còmode amb aquest paper.
Doncs perfecte.
I què pot passar? Comencen a fer càlculs, qui et tocarà, qui et deixarà de tocar, però queden 10 partits i, a veure, el Gavà ha invertit moltíssims diners, ara l'hivern a més ha fet un parell de fitxatges literalment per intentar pujar, i l'Europa, ja sabem que és l'Europa, institucionalment l'Europa pesa molt, i bona mostra d'això és que li han permès jugar un partit programat avui, el dia 23, ha ajornat 3 setmanes perquè hi havia càrrega de partits i han considerat que jugant-lo per Setmana Santa doncs tindran menys càrrega de partits, però clar, els altres equips han protestat.
Clar.
Però l'Europa és l'Europa. És una Europa muntanyesa, que és un partit molt important. L'Europa és un equip, a part de la plantilla que té, doncs amb molt pes institucional, i tu hauràs de fer amb ells. I amb la muntanyesa, que ja sabem també que és una mena de Montserrat amb l'afició que té.
Sí.
És molt complicat. L'avantatge és que ha de venir aquí el penúltim dia, i igual amb el factor camp tu pots aprofitar-ho. Partit que...
Li feia un reportatge l'altre dia a la muntanyesa, a l'Esport, em sembla que era, i parlaven de Velilla, que és un d'aquests jugadors que dius, els he vist tota la vida, no?
Sí.
Que han jugat posaven la seva trajectòria en
tot arreu.
Sí. Amb el Canyelles, aquell Canyelles, te'n recordes, Toni?
Sí.
El Canyelles de Barcelona, aquell camp era complicat també, Havien arribat a tenir un equip molt, molt guerrero també aquella gent, Canyelles.
Aquest
no era fàcil, no?
Aquest jugador sembla el porter del Castelldefels, que ha estat tot arreu. El Ramírez.
Sí. Marc Ramírez.
Marc Ramírez, que ha estat a Vilafranca, tot arreu.
Sí.
Ha estat a la Muntanyesa.
Sí,
de fet,
també.
Amb la Muntanyesa van estar a punt de pujar i estava ell de porter.
Està bé, ell també és un d'aquells que està, van passant els anys i on és, però sempre està jugant a alguna banda.
Sí. I sempre ha fet-lo bé, i sempre ha fet-lo bé. Perquè és un tros de porter.
Sí, no el recordo massa la seva etapa als Sitges, però era un porter...
molt, molt...
de lo milloret que ha passat per aquí.
I mira que no és molt alt,
No, és
però, baixet. Però és baixet, però molt bo.
Bueno, el que deia, a Primera Catalana les coses estan també... si parlàvem de la igualtat ara a la quarta, a la primera...
És, jo crec que és
increïble,
és
això.
És increïble. Els dos grups, Tant mires un i mires l'altre...
Sí, 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 sí.
A nivell d'afició és fantàstic veure tot això. I a nivell de Suborense,
bueno,
ha quedat una mica despenjat, però segueix tenint
no,
les mateixes opcions.
No, però està allà
a 5 punts.
Fa 5 jornades el Vilanova estava a 5 punts.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Ara que el Vilanova està primer, sembla que es guanyi la Champions. I el Suborense ha estat primer. I ha estat segon. Perquè ha estat segon 3 setmanes.
Jo crec... que això passa amb el ciclisme. Arribem a l'època que es fa llarga la lliga i millor no anar primer, amb un tan poc avantatge.
Sí.
Millor anar quart, cinquè, que no estan tan pendents de tu, i tu tens l'oportunitat en aquell moment
d'anar fent la teva...
fent la teva i de donar el cop en el moment que toca i acabar els dos últims o tres partits estan allà. Uh-huh. Perquè ara aguantar primer i segon fins al final és molt difícil.
És un, a nivell psicològic és un desgast important.
Sí, molt desgast.
A més, tothom està... pendent de tu i tothom et pot guanyar tu. En canvi, si vas a la posició del Suborense,
estàs allà,
has desaparegut una mica,
sí, allà, pla, una però estàs darrere la cortina,
sí,
allò,
estàs allà.
Bé, el que passa és que haurà de millorar una mica diumenge, el Suborense.
Bueno, però
si el comparem, dic si el comparem amb el dia de Viladecans,
un partit dolent també.
Sí, home, sí.
També se lo pot permetre.
Sí. No estic exigint res.
No, jo aquesta
simplement que evidentment aquí et ve el Vista Alegre.
Jo l'he recordat dos partits dolents al Suborense.
No.
Dos seguits.
Sí. Bueno,
no, seguits no, però l'he recordat dos en aquesta segona volta. Sant Boià no va estar a l'alçada.
M'he fixat que el Vista Alegre ve de guanyar, o de puntuar, millor dit, en les seves tres últimes sortides.
Sí.
És una dada que, home, està aquí.
No té bons números.
3-5 Viladecans, 1-2 Torredembarra, sí. I l'últim resultat positiu fora és 1-1 a Sant Carles de la Ràpita. És una dada, vull dir, simple
No.
com es diu. Però...
No, i que vindrà aquí, té un bon equip, ja el van veure al seu camp.
Vista Alegre et guanya la temporada passada aquí.
Clar.
És aquell famós partit que et marca el punt d'inflexió.
Sí.
Aquell famós partit en el que
a partir d'allà no va perdre...
El Suborense ja no va arribar a perdre cap partit més.
Cap.
Quedaven 8 jornades.
Cap.
Semblava que aquella victòria del Vista Alegre podia aixafar més d'un, però allò va tenir l'efecte contrari.
Va revifar el Suborense, que tan sol va acabar empatant en l'últim partit, quan ja tenia el campionat a la butxaca.
Sí, que va ser un final de temporada també així una mica estrany,
sí.
No? Amb aquell recurs del Bellvitge, em sembla.
Sí, la unificació.
Estava el Vista Alegre també per aquí al mig, sí. També implicat, perquè clar, evidentment era un equip que estava... Que va ser el Vista Alegre finalment qui va acabar jugant la promoció.
I la va guanyar.
I la va guanyar. I bé, també.
Això, tornem, ja ho vaig comentar l'última vegada que vaig venir, pensem 2 anys enrere...
Sí.
Amb el Suborense tercera, ens hagués dit que 2 anys després estaríem parlant del Suborense primera
i allà,
lluitant per pujar tercera.
Allà, és impressionant.
És impressionant.
Sí, és com dirien aquí, és de bojos, no?
És de bojos. És impressionant.
Bé,
és impressionant.
Veurem què passa diumenge. Recordem, sobretot per aquells seguidors que segueixen habitualment el Suborense, que el partit no serà a la tarda, serà al migdia, serà a 12:45 del migdia. En aquest cas, doncs bé, horari atípic aquí a casa, perquè evidentment
des de maig no es jugava aquí a les 12 del migdia.
Sí, clar, l'últim partit és el que feies abans referència,
el que va empatar 2-2.
Sí, sí, 2-2, amb el canvi de led.
Amb el Catllà encara s'hi ha de jugar?
Sí, aquí ha de venir.
Perquè en principi són 3 punts segurs que depèn de quan el tinguis poden anar molt bé. En principi hem de pensar que el Catllà molts punts més no farà.
Ara té 3 partits bons.
Mira, ara vaig molt de memòria, però no diré l'ordre, però li queda Sant Boi.
Sí.
Li queda Castelldefels.
Sant Boi és l'últim.
Sí, però vull dir que com a partits, vull dir, no estic dient l'ordre. Ha d'anar a Sant Boi, ha d'anar a Castelldefels, ha d'anar a Igualada.
Sí.
Són 3 sortides molt, molt difícils. Rep Lleida.
Sí.
Rep Vilaseca. Diumenge rep Vista Alegre. ha de rebre Sant Ildefons, va a Rapitenca, i em sembla que rep Amposta
i el Redis,
rep Redis, va a Torredembarra i rep Catllà.
Sí.
Això és una miqueta el planning.
Jugar amb els quatre últims.
Sí,
sí. De vegades,
i amb els de dalt és... també,
eh? Amb els de dalt i amb els de baix.
Sant Boi, Balaguer, sí. No, Vilanova no, perquè ja ha jugat els dos partits, però...
No, Balaguer ha jugat.
Perdó, sí, sí. Els... Sant Boi, Castelldefels.
Castelldefels.
Sí, sí, perquè amb el Jesús i Maria també... Igualada també sortida complicada. En fi, que són 12 jornades també molt, molt apassionants. Ho hem de deixar, arribem gairebé al punt de les 5 de la tarda, agraint especialment avui la companyia del Ramon Filella. Ramon, gràcies una vegada més.
Res.
Que vagi molt bé. Toni,
molt bé.
Gràcies també. I a vostès, agraïts de nou per la seva confiança. Que vagi molt bé i que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.